Doncs ho portes escoltant durant aquest matí a COPE, i és que avui, 19 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer de Mama. I per què es fa? Doncs per sensibilitzar i conscienciar les dones de tot el món sobre la importància de realitzar-se un examen de mames regularment amb la finalitat de detectar qualsevol signe o anomalia. La detecció precoç és bàsica, la investigació ho és també, per suposat, però el poder actuar quan abans millor, doncs evidentment que és bàsic. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que són les 12:21 minuts, dijous 19 d'octubre del 2023, hores d'ara, estem a l'espera. Sí, sí, estem a l'espera perquè ens ho han dit tant, que ha d'arribar la pluja, el vent, aquest nou temporal, estem a l'espera. 17,2 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, ha plovisquejat una mica al matí, parlo de la ciutat de Lleida, ni tan sols hem arribat al litre per metre quadrat, 0,8 litres per metre quadrat, però sí que és veritat, sí que és veritat que està entrant per la zona nord o mitjà, la meitat nord de la província de Lleida i d'oest a est aquest tema de precipitacions. Avui parlarem dels animals de companyia i també estarà amb nosaltres el Daniel Gavarró. Amb ell parlarem de l'adolescència i la relació amb els pares o la relació entre les famílies amb una filla o un fill adolescent, que de vegades és més difícil del que ens agradaria. Però abans, demà parlarem també amb l'Armando Álvarez, però avui li he dit, escolta, Armando, entra avui perquè explica'm si realment el temps seguirà el que vam dir que seguiria. Pluges, vents, aquesta tarda, nit i demà. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, hem arribat el dijous, sí, ens hem aixecat ennuvolats, ja. amb una mica de pluja. Està seguint el que vam dir que seguiria, oi?
Sí, de moment, a més, tots els models venen apuntant i van coincidint, i avui ja coincideixen tots, que les precipitacions seran generals i abundants. A partir, sobretot, ara tindrem una pausa, en aquests moments està plovent per damunt de la Noguera, per damunt de Balaguer, perquè ens prenem, però de moment són febles, moderades, portem 1, 2, 3, 4, 5 litres, no gaire importants, i el tramo fort vindrà per la tarda, encara no, però al final de la tarda i al vespre nit sí que ens podrien arribar unes bandes de precipitació molt més actives, però que, com sempre, deixaran de forma molt desigual la precipitació. Sembla que seria entre 5 i 15 litres a la meitat sud de Lleida, puntualment podien arribar a 20, i després al Prepirineu i al Pirineu sí que les quantitats d'aigua podien ser importants durant aquest vespre nit, primeres hores de la matinada de demà. I serien les comarques de l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca, dins del Pallars Jussà, una mica la cara sud del Pirineu, on podien rebre precipitacions, acumulacions d'aigua de més de 50 litres, fins a 80 podrien arribar. És a dir, seria un temporal de tardor com no el tenien des de fa anys. És a dir, que a Lleida Ciutat no plou més de 14,6 litres des del 29, enguany només un dia, el 29 de juny. Només que ploguessin més de 15 litres, arrosseguem una sequera important, però en aquesta tongada de precipitacions és més important perquè és a les capçaleres del riu, a la cara del Pirineu, i serà ben benvinguda. Sembla que això no s'aturarà. Continuarem potser a partir de diumenge, dilluns, una altra tongada de precipitacions. Bueno. Igual se obre la finestra i ja tenim el pas de perturbacions i no pas aquesta dorsal anticiclònica que hem tingut tan llarga des del 25 de setembre al 15 d'octubre, perquè hem tingut aquests dies tan càlids fora de calendari, fora d'època.
Doncs Armando, demà tornem a parlar demà, i actualitzem dades.
Però ja poden oferir de pluies importants, sobretot a les capçaleres dels rius.
I tant. Gràcies, Armando.
Molt bé, bona tarda.
Fins demà. De totes maneres, ja ho sabeu, vull dir que això és tan fàcil com, mira, m'enduc el paraigua i, escolta, a fer vida més o menys normal, a no ser que te'n vagis a fer una excursió per la muntanya, que no són els dies ideals per fer-ho per la resta. Escolta, vida normal, paraigua i ja està. A les 12:25 busquem una actualitat, l'actualitat, vaja, informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
No una, més d'una. Una, la primera que t'he d'explicar és que l'artista Àngel Jové, que està considerat com un dels més singulars i inclassificables de l'escena catalana, ha mort a Girona als 83 anys com a conseqüència d'un ictus que va patir aquest passat diumenge. Per què et parlo d'aquest artista? Doncs perquè va ser nascut a Lleida el 1940, va ser un dels pioners de l'art conceptual català i va participar en nombroses exposicions en diverses galeries com la Gaspar o la Vinson. Entre les darreres hi ha Uberales, que es va poder veure al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera el 2021, on reflexionava sobre la pèrdua de llibertat. A més, la Fundació Miró de Barcelona i el Museu Morera de Lleida li van dedicar retrospectives als anys 80. Com a actor va participar en alguna de les primeres pel·lícules de Bigas Luna, com ara Bilbao, el 1978, o Caniche, el 1979. I tal com ja ens van avançar a la tertúlia dels polítics, ahir es va donar llum verda a les ordenances fiscals amb els vots favorables del PSC i Junts, que van assolir els 14, que és la majoria absoluta, i els 12 vots en contra de tots i cada un de la resta de formacions. Si esperàvem veure unitat en aquesta nova legislatura, em sembla que aquesta votació et dona pistes de per on van els trets. De moment, res d'unitat. Dos costats i ben diferenciats. Ni una abstenció, eh? 14 a favor, 12 en contra. I aquesta nit han arribat ja, ha arribat el dia, de fet, dels Premis App Lleida, la seva 15a edició. Aquests premis tenen com a objectiu reconèixer l'èxit de les dones com a empresàries, directives o professionals en diferents àmbits com la cultura, l'art, l'esport, la comunicació i l'emprenedoria. També aquelles empreses que assoleixen reptes importants en la societat actual com la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, la conciliació, la innovació, l'ajut humanitari, entre altres. Hi ha 7 disciplines diferents, són les que composen l'edició d'aquest any, que com et dic arriba a l'edició número 15. Són els Premis App Lleida, l'associació que presideix la Laia Rogel, que ha estat col·laborant amb nosaltres, amb Cope Lleida, durant força temporades. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que les exportacions de les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran a l'agost han caigut un 4,1% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, i s'han situat en els 273,3 milions d'euros, segons les dades publicades pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Tot i aquest descens, la demarcació de Lleida presenta un acumulat en vendes a l'estranger des de principis d'any d'un 1,7% superior a la de l'any 2022. Per tant, ens quedem amb aquesta xifra, que és una millor notícia. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Són les 12:28, 30 segons, i el que fem és parlar dels animals de companyia.
Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
Sí, ara ja és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Saps que ho fem a través de Anadon Veterinaris, com tots els dijous, que per cert, Anadon Veterinaris els trobes al carrer Segrià número 11 a Lleida, a internet anadonvet.com, i després doncs tenen aquest número de telèfon que funciona sempre, sempre, absolutament sempre, 973-266-388, 973-266-388. Fora de l'horari comercial, doncs per emergències, però que ho siguin, però sempre hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia, per tant, fixa't tu la tranquil·litat que et dona aquest número de telèfon. Dissabtes, diumenges, de matinada, el dia de Nadal, que estava llunyíssim, però que cada vegada el tenim més a prop. 973-266-388, des d'Anadon Veterinaris et donen aquest servei, en el qual no et paguen, no has de pagar ni subscripció, ni has de ser client, ni res. Només marcar 973-266-388. Els estudis sempre ben acompanyats, amb la terapeuta felina certificada i la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Doncs apa, anem a parlar d'educació avui.
Avui d'educar un gos, sí.
Això, d'un gos, no de les persones, que també té feina.
Jo això no ho sé.
No.
Jo vinc a parlar de lo que sé fer.
Clar, anem a parlar d'educar un gos. És allò que de vegades... Clar, potser primer hauríem de saber què vol dir educar un gos, perquè clar, al final no es tracta de que el gos ens acabi fent estar el cafè a casa. No es tracta d'educar-lo així perquè faci coses que no ha de fer, però potser sí que és... per evitar certs mals comportaments.
Exacte.
O no.
Avui vinc a ajudar a donar uns passos per ensinistrar un gos. Primer, conscienciar tota la família. Res millor que preparar el terreny per l'arribada d'un nou membre pelut. És important determinar...
Ah, perdó, tu ara estàs parlant ja abans de que arribi. Abans de que entri a casa.
Primer, l'educació comença abans de que arribi a casa.
Vale, vale.
O sigui, el millor és preparar el terreny de l'arribada. És important determinar els diferents papers que tindrà cada familiar a l'hora d'educar el gos i conviure amb ell. La disciplina és la mateixa, tant per uns com pels altres. Per exemple, si una de les normes és la de donar menjar al gos a una hora determinada, ningú ha d'oferir menjar a unes altres hores del dia. A vegades tenim una mica de problema perquè tenim nens, gent gran, i no segueixen molt bé la normativa establerta a la casa, però hem de procurar sempre que les normes que establim les puguin portar tota la família.
I tu m'estàs parlant de persones que viuen, però imagina't dels que venen de tant en quant, el cap de setmana, algun familiar, oi, quin coset més bonic, vinga, té una galeta.
Exacte.
O el dinar del diumenge.
Clar, per això són coses que tenim que tindre clares. Després, estudiar el seu comportament en profunditat. Val, què vull dir amb això? Doncs que cada cadell és diferent.
Clar.
I no pot actuar com tu esperes. Cadascun d'ells necessita, per tant, un ensinistrament específic d'acord amb les característiques i l'actitud de l'animal. Un exemple podria ser el cas d'un gos que intenta mossegar la seva pròpia cua i s'ha d'entendre aquesta necessitat.
Jo ho he vist, això.
Sí. Després, igual tens un altre que es menja la femta. Una conducta estranya que pot produir-se i que és possible tractar, però també prevenir. Clar, aquestes coses després, el comportament del cadell pot ser donat també, depèn de la raça. Cada raça té unes característiques, això ho tenim que... Nosaltres podem dir, quan vingui el cadellet faré això, faré l'altre... Espera que arribi
i veurem com és.
El comportament de cada cadell, clar, tenen la seva personalitat.
Algun d'aquests comportaments que tu has dit ara, n'hi ha algun que potser, si el veiem... abans d'enfadar-nos, consultem a la nostra veterinària o veterinari.
Exacte.
De confiança, perquè la millor és indicador de que alguna altra cosa passe. Ho dic moltes, amb algun comportament d'aquests.
Moltes vegades, sí.
Una malaltia, un trastorn, el que sigui, però, escolta, com que són cadells, és agafar-ho a temps.
Ansietat, també. Mira que avui no parlo dels meus, però també tenen ansietat els gossos.
També tenen ansietat els gossos.
Sí, sí.
Se'ls
sí.
Hauran pegat dels gats, però...
també.
Després, és que això de l'ansietat està molt extès,
Sí, molt.
Com trauen l'ansietat els gossos? Corrent, quan surten al carrer, corrent, no?
Depèn a vegades és ansietat per separació del propietari, que hi ha unes pautes a seguir, a vegades és ansietat perquè falta un membre de la família, depèn. També hi ha terapeutes canines, eh?
Sí, sí.
O
ja,
sigui, que
suposo.
Ho sabeu, que jo sóc felina, però n'hi ha canines. Bueno. Després, continuem. Regles clares i bàsiques. Els gossos necessiten regles fàcils d'assumir i de seguir des del primer moment per a captar ràpid la seva atenció i que les compleixen poc a poc. Una regla clara podria ser la de no menjar de la taula, per la qual cosa és més convenient seria no oferir mai menjar quan estàs a la taula.
Per exemple. Clar, és que si al gos li estàs dient que no, que no, que no, i un dia n'hi dones, es fa un embolic.
Clar, però només avui, eh? Això no ho entenen
no,
ells.
No, clar, clar. Sí, no, a més...
No,
és que has posat cara... Has posat la cara d'una persona que se mira el gos als ulls i li diu, només avui, eh? Com si... Mira, és que estan
perquè m'ho trobo molt
que,
a la consulta.
Que m'entén, que no us entenen, que no... A veure, que són molt macos, però no n'ha arribat amb això encara.
Clar, són regles que... A la taula no volem el gos, val, que no demani de quan estem menjant nosaltres, però si només li dono avui, el gos això no ho entén, no sap si és dilluns, si és dimecres, si és només perquè és un menjar especial familiar, ell entén que allí l'han donat de menjar i torni.
Clar, evidentment, evidentment.
Clar. Després, recompenses, premis i reprimendes. Pot arribar a ser molt difícil, per no dir impossible, educar a un cadell sense recompensa a canvi. El menjar sol ser l'element de desig pels petits gossos a usar en comú com a estímul. Cap a ells, els moments que volem que faci un esforç i ho fa és la recompensa, donar un premi. A vegades també se ho pot fer amb la joguina predilecta del gosset, però normalment aprenen millor amb un petit premi, que a vegades pot ser del seu mateix pinso, que li agrada molt, portar un grapadet a la butxaca. I el dia que ha fet pipi on volem, o que ha fet alguna de les coses que volem que faci, i li donem un premi.
Si voleu algo diferent, no se us ocorri agafar menjar nostre de les persones, que ja sabeu que no. Un xocolata,
no convé.
Aquestes coses no. Llavors, que us ho voleu treballar bé, aneu a Don Veterinaris, que resseguiria número 11, perquè a la botiga, Imma, teniu un munt d'aquests de varietat que els hi agradarà molt, però a més és sa per ells.
És sa per ells, com bé, inclús ossos que no s'han de donar mai, ossos de veterinària, sí, perquè són de calci, són de materials que a ells els agradi, que no són...
L'os del pollastre d'acabar
no,
el menjar...
No,
bé, guardeu pels gossos, això, no.
Després, una altra cosa. Encara que compreu premis de gos, no li podeu donar cada vegada que fa algo de molt bé, bon noi, ah,
sí,
que
perquè,
no ho has fet,
si
30.
No...
no li podeu donar. És, poc a poc, per més contents que estigueu de que ho ha fet i que porteu 3 mesos, perquè, vale, un...
Venga, eBay, un i ja està.
I la seva joguina preferida després, i molts mimos, perfecte. Després, una altra recompensa que als gossos li sol agradar molt és jugar amb ell. Quan fa algo que li agrada, vinga, pues sortim a córrer. Ah, això també he de dir. Quan els gossos són molt petits, encara que siguin de races que li convé fer molt exercici, hem d'anar amb compte. No podem fer córrer a un cadellet més de 15 minuts, per més que sigui de races que siguin de molt exercici. Això també ho teniu que tindre en compte. Per més que sigui cadellet... No, perquè si estic més temps al carrer, farà pipí al carrer. No funciona.
O dormirà millor. Bueno,
no funciona així. Igual no fa pipí al carrer, arriba a casa i el primer que fa és fer pipí, però és una temporada. És com els nens, quan tenen que aprendre a canviar del bolquer al... És igual.
Correcte. No, si veig que teniu una feina de docència interessant vosaltres, a la clínica Nadon, si voleu.
Penseu que és contraproduent.
I si feu cursets?
Si no, tindríem que fer cursets.
No, bueno, ara amb aquesta nova llei animal i tal, no s'ha de fer com un curset abans de tenir un animal o respondre un qüestionari, almenys?
Diuen, perquè ho estan pensant i ho canvien, depèn de com va passar el temps.
Després d'aprovar la llei,
sí,
anem fent canvis.
Que faran cursos, no sé qui els ha de fer, si els tindrem que fer altres, si tindran que anar a un local i allà... ens podrem desplaçar els professionals, no sé com se farà, però en teoria seran gratuïts.
Bueno, pues alguna cosa d'aquestes també es poden anar dient.
Penseu que encara que ho diem rient, és contraproduent per ells passar-nos amb l'exercici o estar... O, exercici també vol dir caminar, perquè, clar, un chihuahua, pobret, i més un cadellet, no el podem tindre.
Cada vegada que tu fas un pas, ell al costat clar, en fa tres o quatre.
Que per més que jo digui que s'han de treure, i sí, s'han de treure, i és molt estimulant per ells i molt important que surtin a fer els passejos diaris, no ens podem passar quan som cadells, perquè... s'amagaran, no els agradarà sortir al carrer. Li farem tot el contrari de lo que és el passeig que és bo per ells. Després, el que costa més i la gent se desespera més és per fer les seves necessitats fisiològiques. Val. És molt important controlar els horaris i no reprendre mai molt severament si ho fan fora de lloc perquè pensem que han d'aprendre, són cadells, són bebès.
Escolta, aquest tema, així com amb els gats està relativament solucionat més fàcil, el tema del caixonet amb la sorra, els gossos hi ha manera de que ho facin a casa en algun lloc concret així o no, o és molt difícil intentar que un gos ho acabi fent amb un caixó de sorra?
No, de sorra no, però perquè no, però salvallits fins que aprenen bé a fer-ho al carrer, a vegades sí que si li dius aquest puesto i el portes moltes vegades acaben fent-ho aquell puesto, no sempre. Però penseu que és necessari comprendre que la majoria dels gossets necessiten almenys 6 mesos, ni 2 ni 3, 6 mesos d'ensinistrament per a dur a terme les seves necessitats on correspongui. 6 mesos. Són bebès.
Clar,
és normal que se'ls escapi. A vegades estan supercontents i fan pipi per tot arreu.
Doncs ja ho veieu, educar a un gos, que, a veure, és assequible, però si vols tenir unes línies en què basar-te, jo ho trobaria fàcil de veritat. Te'n vas anar d'on veterinaris, demana per la Imma Sabater, i ella mateixa o qualsevol persona del vostre equip us atendran, i podeu fer les preguntes, les consultes que necessiteu per començar amb bon peu, perquè després la cosa ja és fluida. Però almenys, escolta, Imma, mira, que jo que no sé per on començar. Bueno, pues escolta, ja veuràs, ells ho fan cada dia. Ja veuràs que en 5 minuts et donarà 4 guies,
sí.
I la cosa comença a rutllar i ja està.
Tranquils, faré una segona part de passos a seguir per ensinistrar el gos.
Clar que sí. Mira, teniu el telèfon 972-66388, 266388, amb un horari comercial et contestaran des de la botiga i si és un problema veterinari et passaran també a la clínica, però que podeu fer aquestes consultes. Però millor si aneu al carrer Segrià número 11 i us presenteu en persona. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci, Ricard.
Gràcies, Imma. En 2 minuts ens plantem a 1:45. Ara parlarem d'un tema interessant, de veritat, interessant, molt interessant, la relació entre adolescents i pares a les cases i fer que siguin el més fluides possible i que ens surtin reforçats els dos bandos. Quan parlo dels dos bandos parlo de pares i fills i filles, que no hauria de ser tota una pinya, però ja sabeu, si ja heu passat per experiència, doncs que, bueno, que passen cosetes i que és un moment delicat. En parlem ara amb el Daniel Gavarró, que és un expert en això.
És que la missió no és mi missió, és la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Misioneros por el Mundo, nueva temporada. Benín Calalé. el viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
COPE Lleida.
L'adolescència és un d'aquells moments, d'aquelles etapes que de vegades són temudes a les famílies i la veritat és que, escolta, quan tens un fill o una filla, quan són petits et venen mil preguntes, mil preocupacions, es van fent grans i mira, a poc a poc jo crec que els pares llavors comencem a entendre i a sentir-nos còmodes, però ai carai, que passen els anys i quan ja comences a estar allò còmode amb la criatura, arriba l'adolescència. L'adolescència que és una barreja d'emocions, de creixements, d'experiències, d'egos, si voleu. I clar, això de moltes vegades xoca molt o poc, però xoca amb els pares. Segurament perquè els pares tampoc sabem com ho hem de fer. I per parlar d'això, avui estarà amb nosaltres el Daniel Gavarró, que és mestre, psicopedagog i formador. Daniel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora. Molt bé, Ricard.
És una etapa interessant, per dir-ho d'una manera, l'adolescència.
Home, és una etapa molt interessant perquè ara tu parlaves, no?, de que els adolescents xoquen amb les famílies i és normal, és el que els correspon. Mm. És l'adolescència l'etapa en què els nois i les noies han de tallar els vincles de dependència amb els pares i començar a construir una identitat.
Anem per parts. Com podem entendre millor les necessitats i emocions dels adolescents per millorar aquesta comunicació amb ells? Perquè, clar, al final es tracta d'entendre'ls.
Mira, hi ha una cosa que ens ajuda molt per entendre'ls, que és comprendre que allò que em va bé a mi també li va bé al meu fill, a la meva filla. Això significa que jo em pregunti la forma com li estic parlant, m'agradaria que em parlessin, la forma com m'estic mirant, m'agradaria que em miressin d'aquesta manera, les expectatives que tinc sobre el meu fill o la meva filla, si les tinguessin sobre mi, m'agradaria o m'estarien aturant. I això jo crec que és un recurs molt senzill, però a vegades tenim una mirada amb els nostres fills d'exigència, però a mi no m'agrada que em mirin amb exigència. Tenim una mirada de no podràs, sort que estic aquí, i a mi no m'agradaria que ningú em mirés com a adult, tu no podràs i sort que estic aquí. Al revés, a mi m'agradaria que hi hagués una mirada de t'entenc, fes el que et sembli perquè no ho puc evitar, i d'això si vols en parlarem d'aquí una estona, però tampoc et salvaré dels teus errors perquè confio en tu, en la teva capacitat de sobreviure, en la teva capacitat d'aprendre.
Però això ens costa molt, als pares.
Oh, clar, però fixa't que fem una xerrada sobre adolescència i és per pares, i és lògic.
És
perquè els adolescents ja fan el que els correspon.
Clar. Parlàvem dels conflictes. A casa, els pares, amb fills adolescents, una de les paraules comuns que sempre surten a les converses és que hi ha conflictes per tot. Bueno, a vegades exagerem. Però, escolta, quines estratègies consideres més efectives per establir límits i normes amb els fills adolescents, però, perquè clar, necessiten també, però sense generar conflictes?
Mira, jo donaria tres consells molt concrets que jo crec que resolen el 80% de les dificultats dels conflictes. I un extra. Comencem per l'extra. Per favor, no robeu els problemes dels vostres fills i les vostres filles. És a dir, tu tens unes dificultats com a pare i el teu fill i la teva filla en té unes altres. No diguis coses de l'estil de hem hagut d'estar estudiant tot l'estiu per recuperar... No. No robis la responsabilitat, no robis els problemes dels teus fills i les teves filles. Si algú ha d'estudiar és el teu fill, si algú té una dificultat és el teu fill, la teva filla, en tot cas, la teva dificultat és com donar-li suport. Ho dic perquè a vegades ens sembla que pel fet de que patim i ens preocupem pels nostres fills, demostrem que som bons pares i bones mares. però en realitat aquest patiment el que fa és que els nostres fills, les nostres filles desconfiïn de nosaltres i tallin la comunicació, perquè diuen, si es preocupa, molt mal rotllo si es preocupa, més val que això no li expliqui. Per tant, no robeu els problemes dels vostres fills i no creieu que el fet de preocupar-vos us fa millors pares, al revés. El fet de preocupar-te genera un tall en la comunicació. Mm-hmm. Dit això, que era el previ, si tu et sembla, comento tres recursos molt concrets.
No, no, sí, per jo estic amb paper i llapis ja per apuntar.
Fas bé, perquè tenir un fill és difícil i escolta'm, una cosa és que ho apuntis i l'altra cosa és que et funcioni al 100%,
Ja ho sé.
Hem de tenir paciència amb nosaltres també. Pues aquí hi ha tres coses que són molt útils. La primera, cap cosa que l'adolescent ens demani, ens exigeixi amb violència, la pot obtenir. Uh-huh. I ara ho explico. I la violència no cal que sigui física, evidentment. No cal que sigui verbal. Pot ser només simbòlica, pot ser xantatge. És a dir, a vegades un fill i una filla el fa xantatge emocional per obtenir una cosa. O posa mala cara, que és una altra forma de fer xantatge emocional, uh-huh. O et parla malament, i tu acabes cedint, perquè mira, és que volem pocs problemes. Jo crec que és un gran error, perquè els adolescents aprenen que les coses s'obtenen quan posen mala cara. Els adolescents aprenen que les coses s'obtenen quan hi ha xantatge. Què fer en aquests casos? Mira, voldria parlar amb tu un moment. És que m'has demanat això fent mala cara, o amb males formes, o d'aquesta manera, que implica un xantatge emocional, perquè a mi ell estàs intentant que jo em senti malament. Lamentablement no t'ho puc donar, perquè si t'ho donés, tu estaries aprenent que aquesta és la forma adequada de relacionar-te.
Clar.
Oi que m'has entès, fill meu? Ja està bé, no sé què. Sí, oi que m'has entès, fill meu? Sempre em tractes igual? Sí, oi que m'has entès, fill meu? Només obtindràs les coses quan me les demanis tractant-me amb el mateix respecte que jo ara t'estic tractant. I aquest és el punt número 1.
Mm-hmm.
Molt senzill, eh? Molt senzill, però molt senzill d'entendre i difícil de fer, perquè a vegades quan els nostres fills ens fan xantatge emocional jo em sento malament, doncs m'aguanto. Perdó, m'aguanto, perquè és que és
inevitable. No, té tota la lògica del món, i també el que dius de, vale, anem a posar-lo a la pràctica, a vegades et pot agafar fora de joc o sense temps i dius, vinga, va, cedeixes, no? És una senyal errònia cap al teu fill o la teva filla.
Exactament.
Molt bo, molt bo. Primer punt. Segon.
El segon punt, sigues com la pluja. Sigues com la pluja. Mira, encara que ara plou poc, tant de bo plogui més. Bueno, no importa. Tant de bo nosaltres siguem com la pluja. És a dir, si tu surts al carrer i està plovent, la pluja no s'enfada. Simplement et mulles. És a dir, la pluja, si sortim sense paraigües, ens fa viure les conseqüències, però no ens crida, no ens insulta, no ens renya, no ens menysprea. Simplement acabem mullats. A partir d'aquí aprenem que és útil portar paraigües. Llavors, el consell és siguem com la pluja. No cridem els nostres fills, no els insultem, no els menyspreem, no els castiguem, però tampoc els salvem de les seves accions. Els nostres fills i les nostres filles aprenen dels seus errors i tenen dret a equivocar-se, perquè també nosaltres volíem aprendre. I només s'aprèn a partir d'errors. Quan un adolescent, quan un infant pren, sobretot un adolescent, pren una conseqüència, un signe d'amor del pare i de la mare és no cridar, no insultar, no renyar-lo, no dir-li allò que estàs a punt de dir de ja t'ho havia dit, ja ho sabia jo, perquè això és molt lleig i trenca les relacions, però no salvar-lo de les conseqüències. És molt senzill, eh?
No, a més, insisteixo una altra vegada, té tota la lògica del món, s'han d'equivocar i ho haurien d'intentar fer de la millor manera possible, però s'han d'equivocar per aprendre directament. És molt més efectiu que no pas que t'ho diguin.
Oh, i tant.
Sense equivocar-te, és a dir, que a vegades el que diem els pares tampoc agrada d'escoltar-lo. Vinga, fes-ho i equivoca't. Molt bé.
Correcte. I aquesta segona cosa que tu estaves dient de moltes vegades no s'hauria d'escoltar-ho, té molt a veure amb la tercera, amb el tercer consell que volia donar, que és que nosaltres moltes vegades als nostres adolescents, als nostres fills, a les nostres filles, els volem ajudar i trenquem les normes de l'ajuda de tal manera que la pifiem absolutament. I a mi m'agradaria dir que el tercer recurs és no trencar les quatre normes de l'ajuda. I quines són aquestes quatre normes? Molt senzill. Per poder ajudar el teu fill i la teva filla, un, ell t'ha de demanar ajuda. O, com a mínim, ha d'estar obert a l'ajuda i tu li pots preguntar amb elegància. Escolta'm, si vols, en aquest tema et puc ajudar. I et calles. I ho dius de forma que ell et pugui dir que no. I no ho repeteixes, perquè hi ha pares que ho repeteixen tota l'estona. No, un cop al trimestre, suficient. I perquè això li dona permís a l'adolescent per dir sí o dir no. Si no, en realitat no estàs preguntant si vols que l'ajudi, sinó que l'estàs pressionant. La segona és, molt bé, quan un adolescent et demana ajuda, ha de ser que et demani ajuda per una cosa que no pot fer sol. Papa, per favor, mira, vull fer una festa i m'agradaria que tu convidessis a tots els meus amics, perquè a mi fa una mica de vergonya. Diu, no et preocupis. Tu intenta trucar, es telefona i els convides. Dius, que em fa vergonya dir-ho. Diu, no et preocupis, fill meu. Si vols, ja farem la festa l'any que ve.
és ideal, perquè funcioni llavors, eh?
Sí. I nosaltres hem de respectar que ell no truqui i aquest any no hi hagi festa, eh? Uh-huh. Ho hem de respectar. És el seu procés. Però el que jo no puc fer és sobreprotegir el meu fill fent coses que ell pot fer, perquè quan sobreprotegeixo, textualment l'estic maltractant.
Clar. O sigui, tranquil, que ja t'ho faig jo. No. No. Si no. Ho pot fer ell, que ho intenti fer. I si no se'n surt, ja trobarà la manera.
I si no se'n surt, si no ho pot fer, sí que el puc ajudar. Uh-huh. Però que demanin ajuda per coses que poden fer, fes-me això, fes-me allò, li porta'm un got de llet. Bueno, tu li portes un got de llet per amor de tant en tant. I de tant en tant, quan ja estàs, quan dius, escolta'm, aixeca un moment les mans. Ah, veus? La pots anar a buscar tu, carinyo.
Clar, doncs de tot això que ens està explicant avui el Daniel, resulta que el dia 25, el dimecres dia 25, estaràs amb una xerrada, amb un taller, amb pares, que és el que dèiem abans, fem xerrades per pares, perquè els adolescents ja saben com s'han de comportar de manera adolescent, però els pares són els que, escolta, no, o ja no ens en recordem del nostre pas per l'adolescència, o en tomar aquesta etapa sense ser adolescent, sinó ser responsable, és una altra història. Doncs el dimecres dia 25 a les 7 de la tarda, amb accés gratuït, amb esteu convidats totes les famílies. Està organitzat per les AMPES de l'Institut Joan Oró, del Giligall i del Màrius Torres, però això tindrà lloc a l'Institut Joan Oró. A l'Institut Joan Oró, a les 7 de la tarda, el dimecres dia 25, i està obert a totes les famílies de Lleida, a tots els que estigueu o a punt d'entrar, o ben entrats ja amb aquestes històries d'adolescents, doncs benvinguts sigueu, perquè això que ara ens ha explicat el Daniel a través del telèfon, doncs ens ho explicarà en persona, i evidentment la vivència és una altra, i segurament algun truquet també caurà, Daniel?
Oh, i tant, i ampliarem, i farem diàleg, i respondrem dubtes, i entendrem les coses d'una forma vivencial, que és el que ens correspon.
Per cert, tota la informació del Daniel, si el voleu conèixer i seguir-lo, ho trobeu a la seva web, és fàcil, és danielgavarró.com, tot junt i tal com sona, danielgavarró.com, allí teniu doncs, tota la informació del Daniel, que és extensa i servirà d'ajuda seguríssima. Però escolta, si el vols conèixer, doncs el dimecres dia 25 d'octubre a les 7 de la tarda al Joan Oró, en aquesta xerrada que porta per títol Recursos concrets per educar en la felicitat durant l'adolescència. Anem a posar aquesta paraula, la felicitat durant l'adolescència, que sembla que estigui renyida amb l'adolescència. Doncs no, ho ha de ser, i és possible, a més. Com ho fem? Ens ho explicarà el Daniel el dia 25 a les 7 de la tarda. És una activitat que, com et deia, han organitzat des de les AMPES del Giligaia, del Joan Oró i del Màrius Torres. Daniel Gavarró, mestre, psicopedagog i formador, com sempre un plaer parlar amb tu, sempre traiem bona informació i deures, perquè la meitat de coses que ens has dit avui és que ens has posat deures, hem de fer deures.
Sí, Sí. I saps què passa? Que quan la vida, a la vida fent deures, la vida és més fàcil.
Daniel, una abraçada gran i gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, que tingueu un dia fantàstic.
Doncs apa, que ens n'anem ja directes cap a la una. Sempre és un, permeteu-me l'expressió, un subidona parlar amb el Daniel, perquè el mal temps bona cara, els problemes, solucions. Soc el Ricard Álvarez, com et deia, ens plantem a la una. D'aquí uns moments, David Velasco, amb les escapades de Cope.